Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Els Mossos d'Esquadra han detingut a 6 persones relacionades amb l'incendi que va tenir lloc al barri de Sant Roc de Badalona el dia de Reis i que va causar 3 morts i 29 ferits. La investigació policial ha conclòs que la causa de l'incendi va ser l'origen elèctric del sobreescalfament de la xarxa que es va convertir en foc després que s'hagués manipulat el control de potència. El foc va començar al quadre elèctric del primer segona de l'immoble a conseqüència del sobreconsum. Aquesta setmana passada els Mossos van detenir aquests 6 ocupants del pis, 4 homes i 2 dones com a presumptes autors dels delictes d'homicidi, lesions d'imprudència greu, danys imprudents, defraudacions de fluid elèctric i un altre delicte d'ocupació d'immoble. El jutge va decretar el passat dissabte la llibertat amb càrrecs amb mesures cautelars per a 3 dels homes, mentre que la resta de persones han quedat en llibertat i estan pendents de ser citades davant del jutge. Més qüestions. El Sindicat de Policies de Catalunya ha emès un comunicat on repassa les diferents mocions presentades al Parlament de Catalunya per reclamar una millora en els seus uniformes, roba, béns materials i instal·lacions, especialment a les comarques del Pirineu, on en alguns punts de l'hivern s'arriba a temperatures realment baixes. Jordi Ubach, Ràdio Tremp, bon dia, ens ho pots ampliar?
Bon dia. Denuncien que només s'ha lliurat una samarreta interior tèrmica per a 7 dies consecutius de serveis i també 2 parells de mitjons, un tapaboques específic i una funda impermeable de sobrepantaló per treballar en zones de muntanya. A més, els agents manifesten que es veuen obligats a comprar-se el material que utilitzen per treballar, com les botes impermeables, els guants, les samarretes tèrmiques i els mitjons per no patir fred durant les llargues jornades de treball. Des del sindicat recorden que durant tots els torns, inclòs el de nit, els Mossos han de donar compliment al pla de patrullatge que tenen encomanat. Segons el sindicat, l'incompliment dels diferents manaments parlamentaris és una mostra més del menyspreu i la manca de respecte, diuen, dels responsables polítics cap als agents del cos dels Mossos d'Esquadra i les condicions laborals en les que han de desenvolupar la seva feina.
Gràcies, Jordi. Més qüestions. Tàrrega desenvolupa un taller de logopèdia per a usuaris de la residència de gent gran Sant Antoni amb trastorns de la parla. Gemma Carceller, Ràdio Tàrrega, bon dia.
Bon dia. L'entitat Neurolleida de Promoció de la Salut de Tàrrega desenvolupen un taller de logopèdia neurològica a la residència de gent gran Sant Antoni de la capital de l'Urgell. L'activitat s'adreça a persones residents amb trastorns de la parla o problemes en la deglució a causa d'un ictus, traumatismes cranioencefàlics o malalties neurodegeneratives. Les afeccions poden empitjorar amb el temps i sovint limiten de manera significativa l'autonomia i la capacitat de comunicació. Per a pal·liar aquests efectes, les persones que participen al taller realitzen exercicis de musculatura facial i oriofacial implicada en la parla, la masticació i la deglució. També milloren les funcions de la parla amb exercicis de respiració, coordinació fonorespiratòria, fonació, prosòdia i articulació. Alba Sánchez, logopeda de Neurolleida, especialitzada en teràpia miofuncional, imparteix el taller amb una freqüència setmanal i en grups reduïts de 10 persones. L'activitat que es du a terme fins al proper mes de maig compta amb el suport de la Diputació de Lleida a través del programa Hàbits Saludables.
Gràcies, Gemma. I referent a mobilitat, una incidència a les instal·lacions d'ADIF entre Barcelona, Sants i Bellvitge, que afecta la senyalització automàtica, provoca almenys 20 minuts de retard a l'R2 Nord, a l'R Sud de Rodalies i alguns trens regionals provinent del Sud. I pel que fa al trànsit, a la C31 hi ha un carril tallat a Vallfogona de Balaguer en direcció a Lleida per un accident. Aquesta és tota la informació que us havíem d'explicar a aquesta hora en aquest butlletí de Notícies en Xarxa. Gràcies per la seva atenció. Ens actualitzem properament.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
La Venera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio La Scala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio La Scala.
Navega amb nosaltres.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio La Scala.
Scala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Són les 11 i 7 minuts. Comencem el més calent a l'Aigüera d'avui, dilluns. Dilluns, dia 14, passant ja aquest equador entre avui d'aquest primer mes de l'any, la setmana del 14 al 20 de gener. N'hem tingut molta, i bastant, i se n'ha parlat molt, sobretot de la fred que ha fet aquest cap de setmana, ja durant tota la setmana passada. També és que ens preguntem, ha de durar gaire això? Hi ha gent, personalment a mi, que ens agrada l'hivern, però clar, l'hivern amb tanta fred també a vegades es fa un xic engorrós. Allò que dius, ostres, ja m'agrada que vingui un xic de bon temps o que el sol sigui més protagonista i escalfi un xic més. Bé, és el que intentarem esbrinar del bloc d'en Sergi Corral. Aquesta vegada podríem dir sí de la mà, perquè és clar, és que està escrita mà sobre un teclat, que és la seva pàgina web, a diferència dels que a l'informatiu escoltem la veu d'en Sergi Corral. Aquesta vegada ho dic bé, de la mà de Sergi Corral. Anant a les nostres estacions, és a dir, que actualment, si ens anem fins al Club Nàutic La Scala, ens marca una temperatura de 15 graus amb 1. Bé, dos de les altetes, perquè com ens hi posàvem la setmana passada, aquí estàvem entre 7-8 graus. Amb una humitat del 53%. Això per una banda, i anem a l'altra banda, que és la closa del Llop, amb una temperatura de 14.3, amb una humitat del 56%. Quasi la diferència, ens anem aquesta vegada a un grau entre el mar i la terra. Bé, doncs amb aquestes temperatures arrenquem el dia, amb temperatures molt més altes que les que havíem tingut la setmana i setmanes passades, també. Veurem. Després, d'aquí una estona, en Sergi ens explicarà el que preveu per avui, el que es preveu per avui i també per demà. Després del temps, amb en Sergi Corral, tindrem el resum de premsa dels diaris de Girona, el diari de Girona i El Punt, i els de Barcelona, l'Ara, La Vanguardia i El Periódico, els principals titulars i fotografia de portada. Per passar a sants, aniversaris, notícies i refranys. Com sempre, felicitant tothom que sigui el seu sant, tothom que sigui el seu aniversari. Sabrem què va passar ara fa un any, quina notícia es feia ressò a l'informatiu i què passava ara fa 5. I avui en Víctor Pàmies, des del portal Festa Festa, a l'apartat de refranys i frases, ens comentarà el que toca cada dilluns. Jo no els dic res, sinó que ja serà ell el que els hi explicarà. La proposta del dilluns de la Montse Hidalgo és l'1x1, a una entrevista a un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. Avui amb una entrevista a Martín Abrisqueta, periodista, realitzador audiovisual i escriptor amb motiu de la publicació de la seva darrera novel·la, El País Escondido. I l'Eli Jiménez, com cada dilluns, ens parla d'aquests esports minoritaris, d'aquests que no tenen portades principals dels diaris, però que existeixen i que, que tenen una sèrie de practicants, i que a Catalunya doncs, tenim esportistes destacats, que moltes vegades són desconeguts, però gràcies a la feina que està fent l'Eli Jiménez amb aquesta secció, ens els dona a conèixer. Avui l'altre esport la dedica a conèixer la gimnàstica trampolí de la mà de l'exgimnasta i actual entrenador del CAR, Guillem Villa. I amb tot això, i amb música, arribarem al punt de les 12 ja per començar la segona hora de El Més Calent a l'Aigüera. Bé, com que sé que segurament em volen acompanyar tots els que cada dia van seguint aquest magazín, doncs molt benvinguts, i que sàpiguen que ara ja ens toca parlar del temps. Amb el titular que diu: començarem la setmana amb alguns núvols alts i tramuntaneta dilluns i més, amb tramuntaneta dilluns i més bonança dimarts. Ens explica en Sergi que tindrem un cel variable a la primera meitat del dia, encara núvols alts i prims. A la tarda dominarà el cel més serè, ambient no tan fred com dies passats. Bona notícia, de moment. El vent garbí fluix de matinada és el que han començat el dia en calmes que s'han anat produint ara al llarg del matí. Ara al migdia i d'hora d'entrarà tramuntaneta de força 3-5. El vespre baixarà força 2-4. I l'estat de la mar, estem ara en aquests moments amb arrissada i canviarà a marejol a la tarda, el tràgol de gregal de mig metre a un metre d'alçada. Això per avui dilluns. Passem ja a dimarts, demà, dia 15, amb un cel serà tot el dia, amb una jornada sense núvols i amb un ambient més humit que dies anteriors, amb alguna boirina interior a darrera hora del dia. El vent mestralet fluix a primera hora de matinada que calmarà al matí. La resta del dia dominarà el vent molt fluix i variable, la mar arrissada durant tot el dia. I la temperatura de l'aigua del mar continua amb aquests 14 graus en 4. Veurem si aquesta és la barrera o encara ha de baixar més aquesta aigua, la temperatura de l'aigua del mar. De moment, posat aquesta barrera en 14 graus en 4, que és la mínima des de que hem acabat l'estiu, entràvem a la tardor, i ja de la tardor a l'hivern, i crec que, no recordo, podria ser que sí. A vegades, clar, tant de dies, tampoc tens consciència, però jo diria que és la temperatura més baixa de l'aigua del mar. Veurem si encara baixa més o aquí posa el fre i allò que fa va pujant a partir de 15, 16, 17 graus i tornant a baixar. Tot això haurem d'estar atents, perquè també sempre ens interessa saber com està la temperatura. Tot i que hi ha gent que sí, que faci la temperatura que faci, jo ja ho he dit més d'una vegada, es banya tot l'any. Valents, molt valents. Bé, i després de l'apartat meteorològic, l'apartat de premsa. L'apartat de premsa amb els principals diaris catalans, com sempre els de proximitat, Diari de Girona i El Punt. En el Diari de Girona, el principal titular ens diu que més de 300 exportadors gironins estan exposats al risc d'un Brexit dur. Les vendes al Regne Unit han superat els 200 milions d'euros anuals des del 2011 i Hisenda recomana preparar-se per el restabliment de les duanes britàniques. i la fotografia de portada on veiem els Mossos d'Esquadra amb el titular que diu Blanes va viure ahir un enfrontament per una parada informativa de Vox. Doncs també recordem que els informatius també feien ressò del que havia passat a Saragossa, també amb Vox, i sembla que allà on van deixen petja i veurem com va evolucionant això de Vox cada vegada que vulguin fer algun acte, alguna activitat aquí a Catalunya o a altres llocs de l'estat espanyol. Bé, anem al diari de Girona. El titular diu la defensa de Junqueras es proposa jutjar l'estat. Junqueras i Romeva argumenten la defensa acusant l'estat de perseguir l'independentisme i inventar-se els fets i la violència. L'advocat d'Esquerra Republicana en l'escrit al Suprem demanarà l'absolució i la llibertat de tots els dos, mentre se celebri el judici. Insistiran davant del tribunal que van fer política per ser fidels a la voluntat popular del pacifisme i democràticament. Aquest és el principal titular, la fotografia, el millor disc de l'any. El punt avui tria Estómac de Clara Peya com l'àlbum destacat de l'any 2018. I la fotografia, doncs, hi ha la portada d'aquest disc que s'ha escollit, segons el punt avui, el millor de l'any. Molt bé, deixem els diaris de Girona, anem amb els de Barcelona i, com sempre, ho fem començant amb el periòdico. El periòdico que diu el judici de l'1 d'octubre activa el sobiranisme, a fort desplegament a Madrid de partits i entitats per desacreditar el Tribunal Suprem. Esquerra Republicana pugnarà perquè Junqueras capitalitzi la vista i Junts per Catalunya posarà el focus en les famílies. Fotografia de portada per la primera ministra de Teresa May. Diu el Brexit, el caos que s'acosta a corral, temor a una rescissió i fins i tot a la falta de menjar i medicines en dies. Complicat. Ara s'ha posat el tema del Brexit, que està arribant als dies finals d'Anglaterra, de Britània, més ben dit, de Gran Bretanya, amb la Unió Europea i fer el camí per solitari. Veurem com els hi va. Bé, deixem el periòdico i anem a La Vanguardia. Malestar al PP per la sintonia de Casado amb Vox. Crítiques al presidencialisme del cap popular que redueix el paper del partit. El líder presentarà contra el procés el seu candidat a Madrid. El líder presentarà com a Dix contra el procés els seus candidats a Madrid. I la fotografia, doncs veiem dues dones dintre un cotxe i el titular diu patrulles nocturnes i aquestes patrulles nocturnes tenen lloc en aquestes urbanitzacions que han vist com aquests últims dies patien robatoris, no tan sols un lloc, sinó a vegades no tan sols una casa, un domicili, sinó a vegades dos o tres domicilis seguits i per això molts de veïns degut la falta, com sempre se'ls sol dir, que falta d'efectius de policia per controlar o per vigilar totes aquelles zones, doncs ells mateixos s'han creat la seva pròpia vigilància, les seves pròpies patrulles nocturnes, tal com ho reflexa la Vanguardia a la portada. Deixem la Vanguardia i ja anem per acabar amb el diari Ara. Sánchez bloqueja l'Open Arms a Barcelona. El Ministeri de Foment denega el permís perquè la nau vagi a fer rescats davant la costa de Líbia. El fundador de l'ONG, Òscar Camps, diu que és una decisió de polítics covards i atribueix a l'efecte Vox. I també doncs, és la fotografia de portada, tripulants d'aquesta embarcació del Open Arms. Molt bé, doncs aquests són els titulars i aquestes són també les fotografies que han destacat aquí en l'apartat l'apartat informatiu del resum de premsa, els titulars dels principals diaris catalans i també de les fotografies de portada. Bé, i ens anem a l'apartat musical i com cada dilluns recordem aquestes cançons que en una època van estar un xic oblidades, un xic amagades pel que era el fet de la nova cançó, però hi havia cantants que es dedicaven a això, a fer pop, cançons pròpies, algunes traduccions d'altres de conegudes, i se'n van fer quatre recopilatoris i el dilluns sempre n'escoltem una d'aquestes cançons dels diferents àlbums. Avui ens anem en el Poble Catalana 3 i amb aquesta versió que van fer els Devons del tema Satisfactions de els Rolling Stones.
I buscant, no en trobo, quan condena a tot cas i per la ràdio locutor, sense tenir compassió, m'omple el cervell de notícies per satisfer els babaus, no em fa ni fred ni calor, no en trobo. Sempre feliç. No en trobo, no. 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 Satisfacció. No en trobo, no.
Es deien Devons i van fer aquesta versió del Satisfaction de Rolling Stones en català. Sis minuts per arribar al punt de 11:45 i anem a la proposta que en fa la Montse Hidalgo a l'1 per 1, aquesta entrevista a personatges anònims o coneguts sobre la seva feina, tasca o objectius personals. I avui ens proposa una entrevista a Martín Abrisqueta, que és periodista, realitzador audiovisual i escriptor, i el motiu és que presenta la seva darrera novel·la, El País Escondido. L'escoltem.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Veure a
amb els ulls dels nens. Això vol dir imaginació, fantasia, ganes d'aprendre, tota la força per assolir allò més desitjat, molta tendresa. Totes aquestes característiques i moltes més les trobem en El País Escondido, el nou llibre d'aquest periodista, guionista i reporter gràfic nascut a Bilbao fa 51 anys. Martina Brisqueta, benvingut, bienvenido.
Muchas gracias.
Abrir su libro es abrir las páginas a la imaginación. ¿Esta es una historia de fantasía para adultos?
Sí, yo creo que es un cuento para adultos. Ha habido alguna persona que me ha dicho que le parecía un poco cuento y sí, es un poco el lenguaje del cuento porque la protagonista es una niña y es el lenguaje que tiene que tener una niña para mí, pero es para adultos, es muy para adultos, yo creo.
De hecho, su libro relata una situación de vida muy compleja, muy dura en una ciudad, su ciudad, Bilbao, en los 80, sí. Cuando no brillaba como brilla hoy.
Sí, no brillaba el sol, casi. No brillaba el sol, pero era una ciudad muy dura, muy gris, prácticamente destruida con la crisis industrial, con la reconversión, con unas inundaciones muy graves que hubo en el año 83. Y era así, muy gris, pero también era muy viva. Eran años en los que yo creo que perdimos la perspectiva de futuro y nos dedicamos a vivir mucho el momento. Y yo creo que por eso yo lo recuerdo un poco con nostalgia, porque está muy bien vivir el momento, ¿no? Y Maggie vive en ese Bilbao.
Que no es casualidad que viva en ese Bilbao, ¿no?
No.
Hay un corazón y
sí,
un entorno.
Sí, sí, es mi Bilbao. Es como... tenía una deuda con mi Bilbao, yo creo, dentro.
Hay que buscar aquello que está escondido y no quedarnos en lo superficial, lo que se ve a primera vista. En este caso vemos a un abuelo y a su nieta, cada uno con sus problemas afectivos y de vida, porque la persona mayor ya empieza a manifestar síntomas de... no le pone nombre, pero ahí está, ¿no? No sé si demencia senil, Alzheimer, un poco la
sí.
Edad, ¿no? Que pasa factura.
Sí, es demencia senil. Bueno, la historia es una niña que vive solo con su abuelo y el abuelo es todo lo que tiene y le quieren que de repente le detectan, bueno, no ha estado todavía, pero es o Alzheimer o demencia senil, ¿no? Un problema en la cabeza y por eso les quieren separar, ¿no? Y Maggie no lo puede permitir, desde luego, hacer lo que sea por permanecer junto a él y convive con esa enfermedad, como lo he hecho yo o lo hago yo a diario, ¿no? También es que esta novela está muy basada en hechos reales, de otras personas y de mí también.
Mucha realidad en este libro que sorprende, va a sorprender a quien lo tenga en sus manos solo con abrirlo, porque antes cuando hablaba de cuento, quizá se le ajusta porque nos encontramos unas ilustraciones maravillosas, preciosas, llenas de luz, que le ponen color a esta historia
sí.
De vida tan dura. Cuéntenos, ¿quién es la persona que ha hecho estos dibujos maravillosos?
Bueno, la historia es que yo necesitaba, la protagonista de la novela, Maggie, es una niña que dibuja milagros. Ella dibuja lo que quiere que ocurra, como hacen los niños, ¿no? Por ejemplo, si los niños se han separado de sus padres, ellos los van a dibujar juntos para que vuelvan, ¿no? Entonces yo necesitaba a alguien capaz de dibujar milagros, que no es poco, ¿no? Y entonces recordé que hacía 2 años me recibí una carta de una lectora de mi otra novela, La lengua de los secretos, que me agradecía pues la lectura y me regalaba un dibujo, una mariposa. Y ponía debajo que esa mariposa la había realizado su hermana, que es síndrome de Down. Entonces, yo tengo una sobrina con síndrome de Down y sé que son muy especiales, son muy hacia adentro, se comunican mal con palabras, pero bien con otras, con emociones, ¿no? Saben manifestar sus emociones de otra forma, dibujando, con el arte, con las películas, ahora mismo también. Y entonces me acordé de Isabel Orguera se llama, y entonces pensé que era la persona ideal, era Maggie, era mi Maggie, era la niña de 51 años, capaz de dibujar milagros. Entonces le escribí a su hermana y les propuse participar en la novela. Y ahí empezamos una aventura preciosa que ha enriquecido muchísimo la novela porque Isabel se identificó completamente con el personaje, con esa niña también especial, y dibujó como ella, y no solo como ella, nos reveló sus secretos. Isabel Olguera se ha pasado la vida dibujando en casa y nunca había explicado ningún dibujo a nadie, ¿no? Y nos dimos cuenta, gracias a preguntarle, que todo lo que dibuja es simbólico. todo tiene un significado. Ella lleva contando un cuento que no, nadie lo ha entendido hasta ahora y nos lo explicó. Entonces, ese cuento tiene que ver con que, por ejemplo, en sus dibujos hay varios cielos, porque uno es el cielo de su padre y de ella, su padre murió, y otro es el cielo de los demás. Hay árboles que hablan, porque ella se comunica bien con amigos invisibles, o con amigos visibles pero que tienen ramas en vez de boca. Bueno, tiene un universo simbólico terrible, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una explosión, ha sido un privilegio descubrir su universo y ha enriquecido completamente la novela porque ella se convirtió en Maggie, en mi protagonista.
¿Qué le dijeron en la editorial cuando llegó usted y dijo, mira, esta es mi nueva propuesta y va con dibujos?
Sí, claro, me dijeron, los dibujos son a color y lo primero que me dijo, bueno, la novela les gustó mucho, ¿no? Es muy especial, la verdad. Y les gustó mucho y me preguntaron por los dibujos. Me dijeron, ¿es necesario que vayan a color? Claro, porque el color es caro. Y dije, es que el color aquí tiene, bueno, es una explosión de color, es lo que dibuja Isabel, ¿no? Y sobre todo que todos los colores tienen significado también. Ella no dibuja nada porque sí. Y entonces, bueno, la verdad es que ha sido un lujo trabajar con Planeta porque hemos hecho la novela que queríamos hacer, con los colores que queríamos hacer y con el cariño con el que queríamos construirla.
Pues habrá con ese mismo cariño las páginas de su novela. Por favor, escójanos un fragmento y vamos a hacernos a una idea de cómo es su libro.
Sí, voy a empezar con el arranque, que yo creo que es un poco, que nos puede sumergir un poco en el relato, ¿no? Bueno, es capítulo 1, El chinchorro. Maggie vivía en la luna y por eso durante mucho tiempo no se enteró de lo que estaba sucediendo, hasta aquella mañana. Corrían los años 80 y aquella mañana el abuelo la había llevado de excursión en barquita para enseñarle a navegar. Antes de jubilarse era pirata, o mejor dicho, pluriempleado, como todos los de su generación. Trabajaba de marinero por las mañanas y de pirata por las tardes. Su gran barba y sus cejas pobladas daban fe de los años que pasó como corsario, saqueando barcos. Maggie, muy a su pesar, no había heredado su barba. Era una niña de cara despejada, cabellos rojos y mirada violeta. Navegaban por una ría escondida bajo la bruma, con la sonrisa desplegada al viento y el corazón encogido.
Así es su libro, donde van en busca de una sirena, que es la madre de la protagonista. Un libro que es su segunda novela.
Sí.
Viene precedida por La lengua de los secretos, que obtuvo muy buenas críticas y sí, fue un buen arranque como escritor.
Sí, sobre todo, bueno, para mí fue fundamental ese arranque porque es la historia, La lengua de los secretos cuenta la historia de mi padre durante la guerra civil como niño de la guerra y era un legado para mí muy pesado porque mi padre estaba enfermo y sentía que la obligación de rescatar su recuerdo, ¿no? Porque para mí era muy importante y lo conseguimos. Y nos hemos dado cuenta, gracias a la publicación del libro, de que ese recuerdo era importante para muchísimos niños de la guerra más, ¿no? Y eso ha sido precioso.
Ahora, con este libro, supongo que coge más aire, coge más trayectoria. ¿Qué planes se tiene a partir de ahora?
Los planes... a mí me gustan mucho las miradas mágicas sobre la realidad, ¿no? Entonces, ahora estoy en el momento de que tengo los ojos abiertos, los ojos mágicos, me gustaría... Tengo las gafas mágicas puestas para ver en la realidad, buscar una historia, la historia más bonita del mundo para mí, ¿no? Estoy buscando, tengo muchas ideas, pero todavía les falta que aparezca la idea fundamental. Entonces, ahora mismo estoy con los ojos abiertos y es un momento muy curioso porque me llega mucho feedback de lectores que me proponen sus historias y, bueno, con ilusión de que aparezca, sin más.
Casi como en este libro, casi sus relatos son como deseos que se convierten en realidad.
Sí, es que yo creo que cuando deseamos algo de corazón con mucha, mucha fuerza, si cerramos los ojos y apretamos los párpados con fuerza, durante el tiempo que sea necesario, creo que esos deseos se cumplen con trabajo y con ilusión. Yo creo en eso.
Pues vamos a abrirlos bien los ojos para no perdernos ni una sola letra ni un solo dibujo de este maravilloso libro de Martín Abrisqueta, El país escondido. Martín Abrisqueta, muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Un per un.
Era Martín Abrisqueta parlant amb Montse Hidalgo, parlant d'aquest llibre del País Escondido. 11:35 minuts, és a dir, que passen 5 minuts del punt de 11:45. Anem a la música, ella és la Judith Nederman, i el tema que ens diu Vinc d'un poble.
Vinc d'un poble vora el mar que banya els seus amors en una platja sense arena. Vinc d'allà on tothom es somriu, d'allà on tothom sempre diu que el sol cura la pena. Al carrer del Carme hi ha Feliu que per Nadal sempre ens escriu algun poema. Amagats al passeig dels pins, amb mans de tan sols 15 anys, no han tingut temps d'aprendre'n. I sempre torno al mar, allà on puc respirar. I sento que la sal m'abraça i em purifica la pell. Vinc d'un poble mariner on flors i pescadors naveguen junts en una rumba. Vinc d'allà on tothom fa el vermut, d'allà on les palmeres ploren la llorada cua. Quan arriba Sant Joan i el dia es fa més llarg per celebrar la nostra festa, omplim el poble de colors, cremem el desig al foc i l'alegria fa la resta. I sempre torno al mar, allà puc respirar. I sento que la sal m'abraça i em purifica la pell. Vinc d'un poble vora el mar.
Judith Nederman, amb aquest tema Vinc d'un poble vora el mar, del seu treball discogràfic anomenat Nua, un d'aquests àlbums que estava a les llistes dels millors del 2018 i que opta per al Premi Sant de Roc 2019 de la crítica. Bé, sí que és veritat, i algú està dient, i entono tot el meu a culpa perquè m'he saltat l'apartat de sants i aniversaris que anaven ben bé després d'escoltar la cançó, després d'escoltar el Satisfaction. Hi havia la satisfacció de que jo els pogués dir qui han de felicitar avui, però si els hi sembla bé, que espero que sí, ho farem ara, la sintonia habitual, i anem a saber qui han de felicitar avui. I I començarem per el santoral. Dilluns, dia 14, Sant Fèlix de Nola i Sant Malaquies. Felicitats a tots els que celebren avui el seu sant, com també felicitats als que sigui el seu aniversari. I avui també és l'aniversari de l'actriu Carme Elias, que en fa 68, el periodista, presentador i diverses coses més, Manel Fuentes, que en fa 48, showman, també li podíem posar en aquest apartat, i el que va ser porter del Barça, Víctor Valdés, que en fa 37. Què està fent Víctor Valdés ara? Doncs entrenant un equip. Ha començat doncs la seva faceta d'entrenador. El veurem aviat amb algun equip de la Lliga de Futbol Professional? Esperem que sí. O si no, ja de primer entrenador, allò que pot aportar la seva experiència amb entrenador de porters. Bé, què passava ara fa un any? Quina era la notícia que es donava a l'informatiu? Era que se suspèn finalment l'estrena de l'obra de teatre Pels Pèls, que preparava l'agrupació artística local. Ja s'havia posposat a principis de desembre i ara, en no haver pogut assajar durant les festes nadalenques, s'ha decidit deixar-ho per la tardor vinent. Doncs aquesta era la notícia que es donava a l'informatiu, una de les notícies, més ben dit. I en fa 5, una altra de les notícies era que les carrosses de Carnaval finalment es faran en una nau del polígon industrial. Aquest matí la comissió de Carnaval ha signat el contracte de lloguer i les despeses seran assumides per l'Ajuntament. Una reclamació que tenien els carrossaires de tenir un local per poder muntar les carrosses de Carnaval, que aquest 2018 varen sortir dues vegades, recordant el èxit que va haver-hi amb el Carnaval d'estiu, que esperem doncs, que aquest any, tant el d'hivern com l'estiu, torni a ser un èxit. I el refrany, o la frase, o la dita del dia, ens la porta en Víctor Pam des del portal Festa Festa. I avui, amb això.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
La pedra eixida de la mà no se sap on va. També diem que la paraula eixida de la boca no pot tornar enrere, o paraula i pedra solta ja mai tenen revolta. O la paraula vola, amb el sentit que el qui llança pedres o altres projectils no pot estar segur si faran mal o no, i aquest acte ja no té volta enrere. Ens adverteix que no es poden dir coses de persones si no se sap ben cert que són vertaderes. Paraula de boca, pedrada de fona. Hem de ser responsables de tot allò que diem, per tal que mai alguna cosa que hàgim dit es pugui tornar en contra nostra. I no hi cap el penediment que s'ha llançat un insult o una injúria. En un altre ordre de coses, el refranyer també diu que les paraules són com les cireres. En vols treure una i n'ix un bolic. Anem en compte, doncs, que no ens haguem de menjar les nostres paraules i ens quedem sense paraules. La pedra eixida de la mà no se sap on va.
Aquest era el refrany del dia. La pedra eixida, sortida de la mà, no se sap on va. Com cada dilluns, comentaris de refranys, frases populars per Víctor Pàmies, un expert en el refranyer català. Bé, ja ens hem posat, ara sí, ja ens hem posat al dia, o ens hem posat a l'hora, dintre aquesta primera hora del més calent a l'Aigüera. A punt d'arribar a 12:15 i és el moment que donarem pas a l'Eli Jiménez amb l'altre esport, amb aquests esports minoritaris que es practiquen a Catalunya. I avui la proposta que ens fa l'Eli és que coneixem la gimnàstica de trampolí de la mà de l'exgimnasta i actual entrenador del CAR, Guillem Villa. L'escoltem? Vinga, som-hi.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I aquesta setmana continuem endinsant-nos en el món de la gimnàstica per descobrir-ne una altra modalitat olímpica. Avui, trampolí. El trampolí el va inventar el nord-americà George Nissen al principi de la dècada de 1930, inspirant-se en les xarxes de seguretat que utilitzaven els trapecistes de circ. Als anys 30 ja es van organitzar als Estats Units les primeres exhibicions de salts i poc després el trampolí va ser inclòs als programes d'educació física escolars. L'any 1947, l'Amateur Athletic Union i la National Collegiate Athletic Association van adoptar el trampolí com a disciplina esportiva. El 1955 va ser inclòs als segons Jocs Panamericans, els que es van disputar a Mèxic, i posteriorment va arribar a Europa a través del suís Kurt Beigel i de l'anglès Ted Blake. Al març del 1964 es va crear la Federació Internacional de Trampolí, que va establir la seu a Frankfurt i aquell mateix any el Royal Albert Hall de Londres va acollir el primer campionat del món de trampolí, mentre que el primer campionat d'Europa va tenir lloc a París l'any 1969. El 1973 es va fundar la Federació Internacional d'Acrobàcia Esportiva i el 1985 es va introduir com a esport als Jocs Mundials. El 1988 la Federació Internacional va ser reconeguda pel Comitè Olímpic Internacional i entre el 1993 i 2008 s'organitzà la Copa del Món. La Federació Internacional de Trampolí i la Federació Internacional d'Acrobàcia Esportiva es van integrar en la Federació Internacional de Gimnàstica, que va reconèixer oficialment el trampolí com a disciplina esportiva. Això va ser l'any 1999. La modalitat de trampolí individual va ser acceptada als Jocs Olímpics de Sydney l'any 2000 i des de llavors es considera olímpic. El tumbling, però, va ser present als Jocs de Los Angeles el 1932 i es va practicar com a esport d'exhibició als Jocs Olímpics d'Atlanta el 96 i de Sydney el 2000. La gimnàstica trampolí consisteix en executar seqüències de salts i acrobàcies en un trampolí o en un passadís amb un sistema de ressorts. Està dividida en quatre especialitats i cadascuna d'elles rep el nom de l'aparell en el qual es competeix. Distingim així el trampolí, el tumbling, el mini-tramp i el doble mini-tramp. I avui, per saber-ne més sobre aquesta disciplina esportiva, hem parlat amb l'exgimnasta i ara tècnic del CAR, Guillem Villa. Per acabar de conèixer ben bé aquest esport, el Guillem ens n'ha fet un breu resum.
El trampolí olímpicament és molt jove i bueno, la seva modalitat olímpica és la competició individual. Es consisteix en dues rutines. La primera és obligatòria perquè hi ha uns requisits a cada categoria que has de complir. I la segona rutina, que també són 10 moviments, que és lliure, en la qual doncs, normalment la majoria de gimnastes el que fan és fer una rutina amb més dificultat per intentar treure el màxim de punts. Dintre del trampolí hi ha altres especialitats de l'empresa aparell que no són olímpiques, que seria el sincronisme, que són dos aparells i dues persones fent les mateixes rutines a la vegada, com si fos un mirall. I després tenim el doble mini-tramp, que no és olímpic tampoc, que consisteix en un doble mini-tramp, diguéssim, és un aparell allargat, que es fa amb carrer al gimnasta i ha de fer dos moviments i sortir fora i aterrar en un espai, un matalàs, i ja està. I després queda una altra modalitat, que és el tumbling, que és el mateix que el doble mini, són unes acrobàcies 8 en carrera amb un tapís de 18 metres.
Un esport que actualment, tal com ens ha explicat el Guillem, viu un moment daurat.
Estem vivint un moment daurat perquè ha sigut un any excel·lent, tant a nivell nacional, però també com a nivell de Catalunya ha estat molt important perquè els grans protagonistes a nivell estatal han sigut realment els gimnastes catalans, no? Aleshores, estem en una situació que hem anat a uns Jocs Olímpics Júnior, que no s'havia aconseguit mai, que va anar un noi d'Artés i una noia de Sallent. Hem sigut finalistes del Mundial Paragats, hem sigut medallistes del Mundial Paragats, hem sigut semifinalistes del Mundial Absolut, Campionat d'Europa, amb presents a les finals, hem quedat a dècimes de la plata als Jocs Olímpics Júnior.
El trampolí, com dèiem, és un esport olímpic, però què significa això pels seus practicants? Els estimula? Els motiva?
El fet que sigui un esport olímpic, i a més, que classificar-te pels Jocs sigui tan difícil, tan complicat, això fa que el dia a dia tingui aquell estímul, no?, que necessites per lluitar per un somni que és molt difícil. La part dolenta de tot això és que quan no arribes, doncs, bueno, doncs, ho has d'acceptar, has d'entendre que en el món només hi poden anar 16 persones i que tu jugues tot amb una competició i bueno, que tot continuarà i que tot el que has fet en aquell moment doncs ha servit per alguna cosa. Has viscut moltes experiències, t'ha fet créixer, perquè, clar, és un esport individual i cada dia estàs, encara que estiguis amb un entrenador que t'està recolzant i t'està mimant, doncs quan surts a competir estàs tu sol davant d'un jurat, amb un pavelló enorme i amb una responsabilitat que representes un país que té un objectiu molt clar, que és classificar-se als Jocs, no? Això pesa bastant.
Una setmana més ens hem volgut endinsar en la vida del Guillem per conèixer com van ser els seus inicis. Això és el que ens ha explicat.
Bueno, jo ja vinc d'una família de gimnastes. El meu pare era entrenador, el meu germà era gimnasta, després va ser el meu entrenador. El meu pare tenia un gimnàs a Horta, a Barcelona, i jo pràcticament des dels 5 anys vaig estar criant-me cada tarda al gimnàs, no? I aleshores, bueno, jo en principi, en aquella època, com que estava més de moda de gimnàstica artística, però en gimnàs hi havia un trampolí. I com tots els nens, doncs, comences a brincar i va detectar que jo tenia més habilitats amb el trampolí que no amb la gimnàstica, i aleshores em van començar a entrenar amb aquest esport. I, bueno, vaig estar entrenant, vaig estar competint internacionalment també, però quan arribes als 18 anys, a l'estructura que tenia lloc per entrenar i per seguir creixent, al gimnàs no podia, el que hi havia a Catalunya no era com per poder anar molt més allà. Aleshores em vaig començar a ajudar el meu pare al gimnàs i vaig portar un aquí i em vaig posar l'entrada.
Això eren els seus inicis, però com ho viu ara?
Per mi és la meva feina i ho faig el millor que puc. Cada dia t'aixeques amb aquesta il·lusió, l'ambició dels objectius, d'ajudar els nanos, no només a nivell esportiu, sinó pensar que nosaltres tenim nanos des dels 12 anys fins als 20. I tota aquesta etapa, doncs passes moltes hores amb ells i ells tenen una obligació que és complir a nivell acadèmic i complir a nivell esportiu. I aleshores, bueno no és només esport, sinó que hem d'intentar formar aquestes persones i aleshores per mi doncs, jo ho faig d'una forma mecànica, no? I cada dia te'n trobes amb moltes coses noves, amb problemes amb lesions, amb dificultats de carros a casa, que has d'anar, doncs, bueno, ajudant-los i tu també, doncs, són coses que et fan créixer.
I ens acomiadem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
Ara al CAR tenim dos gimnastes catalans, amb becats interna i beca mixta, i tots ells són uns autèntics excel·lents gimnastes. Evidentment que cada temporada hi ha alguns que destaquen més que d'altres, però tots en el seu nivell són molt bons. Jo podria destacar aquests dos júniors que ara mateix han anat als Jocs Olímpics Júnior i que estan a l'any que ve ja competint. Bueno, aquest any ja sortiran a competir en categoria absoluta a les Copes del Món per començar a rodar-se. Doncs aquests consells són els que ara mateix estan a més amunt de la taula, no? Però tots els 10 que estan allà dintre, en la seva categoria, són els millors que hi ha a Espanya.
El més calent a l'aigüera.
Era l'Eli Jiménez amb l'altre esport, avui amb Guillem Villa, que és exgimnasta i actual entrenador del CAR de Sant Cugat de la disciplina de gimnàstica de trampolí. 5 minuts per arribar al punt dels 12 i ho farem amb música. Per començar, Mar Parrot, amb aquest tema que porta per títol Misteriosament feliç, del seu treball discogràfic anomenat Refugi.
Toca fer camí els vidres bruts el dia gris. Condueixo a poc, m'adapto al ritme dels camions. Avui, per sort, no tinc son. Per no tornar a sentir el mateix, apago la ràdio, sento el motor. Deslliurat de tot enyor, sense patir per cap amor ni per cap record, misteriosament feliç, com deia el poeta, desterrat del paradís. Misteriosament feliç, ningú no m'espera, no tinc res de què fugir. Misteriosament feliç. Que no he après, si el que ningú ensenya és el que et serveix. No em preocupa el que faré, passi el que passi, m'estarà bé. No espero res, misteriosament feliç, com deia el poeta, desterrat del paradís. Misteriosament feliç, ningú no m'espera, no tinc res de què fugir. Fetes de l'encís de Quim Osset, la cirereta del pastís, secretament despert, lúcid per veure que per les esquerdes la llum es va fent camí. Misteriosament feliç, com deia el poeta, desterrat del paradís. Misteriosament feliç, ningú no m'espera, misteriosament feliç. Res més a entendre, res més a perdre, res més precís. Misteriosament feliç, lúcid per veure que per les esquerdes la llum es va fent camí.
I després d'escoltar Mar Parrot amb aquest Misteriosament feliç, escoltem el grup Gené. Ells són valencians, amb aquest tema, Quan ella canta.
Se'n va lluny.